Bé, bon dia. Jo sóc Víctor Torres, sóc investigador postdoctoral del grup de comunicacions de la Universitat de Girona. Us parlaré de dos projectes que estem duent a terme en el nostre grup de recerca. Primer m'agradaria presentar-vos una miqueta al grup, però a nivell molt general. Som 8 doctors, aproximadament uns 12 entre estudiants de doctorat i estudiants de màster, i 10 persones addicionals que estan contractades o bé col·laborant amb el grup. La nostra participació en projectes de recerca doncs, estan a nivell nacional com europeu i també tenim contractes amb empreses del nostre sector. En quant a les línies de recerca que duem a terme, tot i que jo només em centraré en les tres últimes, inclouen tota la part de gestió de xarxes de computadors, sistemes de e-learning i sistemes hipermedia adaptatius, realitat augmentada i aplicacions de telemedicina. Com us he comentat, jo em centraré principalment en aquestes tres últimes, mitjançant l'explicació de dos projectes en els que participem. En primer lloc, començaria per la part de telemedicina i us explicaré una aplicació en la que estem treballant, que li diem TAM-TAM, que vol dir teleassistència i monitorització. Aquí, bàsicament, nosaltres el que fem és treballar amb aplicacions, per ara, de videoconferència, que estem enfocant per usos mèdics i socials i per treballar sobre dispositius tan fixos com podrien ser un PC, com mòbils, smartphones o tablets, principalment. I direu, bueno, ja existeixen moltes eines per fer això. Tenim el FaceTime o tenim l'Skype. Bueno, doncs, nosaltres hem detectat que en aquests contextos mèdics i socials aquest tipus d'eines no són prou adequades. Per exemple, en el cas de, imagineu-vos, fem servir un Skype per una visita mèdica, el metge i el pacient s'han de posar d'acord per intercanviar els contactes, s'han de posar d'acord per estar online just en el moment en què s'ha de fer la trucada, han de decidir qui la fa primer, si la fa el metge, si la fa el pacient. Tota aquesta manera de treballar doncs fa que algunes de les eines que ja existeixen actualment no siguin prou aptes. I d'altra banda, també ens enfoquem en reduir costos de manera que puguem fer servir dispositius que hi ha al mercat o que ja tinguin els usuaris per implementar aquests serveis. I ens hem enfocat principalment en quatre escenaris que hem definit, un que seria fer una sala mèdica amb sala d'espera virtual mitjançant videoconferència, un segon que seria poder activar i controlar de forma remota una videocàmera, un tercer que permetria videoconferència múltiple i un quart que seria com un call center, però en comptes de trucar per telèfon tu hi truques per videoconferència i llavors et passen amb la persona que t'hagi d'atendre, que seria un especialista. Us ensenyaré aquí algunes captures de pantalla d'algunes de les coses que hem fet. Aquí, per exemple, teniu el que diem visita mèdica amb sala d'espera. En aquest mode de funcionament hi ha dos rols, el pacient i el professional. El pacient simplement accedeix i no pot fer res més, i el professional té tot el control de la videoconferència, pot regular la qualitat de la videoconferència, l'amplada de banda que es fa servir, pot fer una foto del pacient. Si el pacient fa servir un tablet que té dues càmeres, pot canviar la càmera de la que s'està fent l'streaming, d'acord? Per exemple, per enfocar una lesió que pugui tenir el pacient amb la càmera del darrere en comptes de la del davant. Pot posar-lo en espera, fer passar un altre pacient que tingui en la seva sala d'espera, recuperar-lo, finalitzar la visita. Un altre dels modes que tenim de funcionament d'aquesta videoconferència seria el que anomenaríem multivideoconferència. Poder parlar amb més d'una persona a la vegada, i això moltes vegades és útil per contextos on s'ha de donar formació o suport psicològic a grups de persones. I com us he comentat, aquestes dues captures anteriors eren per la versió sobre PC, que funciona sobre navegador web, però també estem treballant en versions per dispositius tipus mòbils, tipus tablet, com aquest que veieu en la pantalla. Aquest en concret seria l'aplicació de videoconferències funcionant sobre un dispositiu tablet Android. Molt bé, què podem fer amb aquesta videoconferència? Doncs tenim múltiples aplicacions, teleconsulta amb sala d'espera, podríem fer assistència per viatgers que estan a l'estranger, podríem fer atendre pacients crònics o de llarga durada que estan hospitalitzats en el domicili, fent servir els seus propis ordinadors o dispositius, atendre pacients amb necessitats socials, fins i tot en un hospital, si li posem una pantalla en el pacient en l'habitació, podria comunicar amb les infermeres, i fer sessions grupals de formació o rehabilitació. Com a elements futurs que hi volem posar, i en els quals potser hi podríeu participar vosaltres, bé mitjançant un projecte a fi de carrera o, per què no, una màster tesis, doncs desenvolupar versions per altres dispositius com l'iPad, d'acord? Afegir-hi funcionalitat addicional i més avançada, com poder gestionar tot un calendari del pacient, poder gravar vídeo, integrar-ho amb sensors externs per recollir algunes mesures dels pacients que es transmeten directament cap al professional, enllaçar-ho això amb la història clínica electrònica del pacient perquè el professional pugui consultar quina és la seva història i el propi pacient veure quina és la seva evolució. I bueno, per últim, si estiguéssiu interessats en aquest projecte, tenim una web específica que podeu consultar, on trobareu aplicacions i alguns demostradors. Segona part, parlaríem sobre realitat augmentada. D'acord? Aquest és un altre projecte, independent del primer, en el qual hi treballen unes altres persones, investigadors del grup. En primer lloc, deixeu-me definir una miqueta què vol dir realitat augmentada. Realitat augmentada vol dir que a l'hora que esteu veient informació del món real, superposada, i veieu informació addicional sobre el que esteu veient. D'acord? Seria continguts digitals que ha generat un ordinador. Quines característiques ha de tenir? Doncs que es faci en temps real. Al mateix temps que veig la informació real, veig aquesta informació superposada. I la informació m'ha de ser útil per algun motiu, i en general el que fem és fer-ho a través de la vista, o sigui, veig alguna cosa superposada o sento alguna cosa que em diu, em dona informació sobre el que estic veient, o fins i tot, com a aplicacions més avançades i futures, es parla de fer intervenir els sentits de tacte, olfacte o gust. Tenim diferents tipus. La més avançada seria la immersiva, en què es farien servir dispositius avançats específics, com unes ulleres que em mostressin informació superposada en el que jo estic veient, les típiques de les pel·lícules del Terminator o aquestes. En general tenen un cost elevat i requereixen molt de processament, però bueno, també podem pensar en versions més senzilles on a través del vostre dispositiu mòbil veieu informació addicional. D'acord? Ara posarem algun exemple. Per tant, què necessitaríem bàsicament? Una càmera que captura la realitat, el que hi ha, i una pantalla on es mostraria la realitat que hi ha i els elements superposats. D'acord? I entremig el que faria falta és processar la informació, interpretar què estem capturant i afegir-hi i barrejar el que volem afegir. Una aplicació que va fer el nostre grup en aquest context de realitat augmentada té a veure amb el Girona Temps de Flors. Segurament algun de vosaltres l'haureu fet servir o l'haureu vist, aquesta aplicació, però permetia, a l'hora que anàveu passant per els diferents punts d'interès de Girona, on es feien les exposicions d'art floral, obtenir informació sobre què era aquell edifici, què era aquell pati, aquell monument, informació addicional explicativa. Llavors, aquest sistema funcionava mitjançant un sistema de geolocalització, mitjançant els quals es detectaven el punt en què vosaltres us trobàveu en aquell moment, i a través del mòbil, a més de veure la imatge del que teníeu al darrere, superposat i podíeu veure informació descriptiva d'allò que estàveu veient. Aquestes serien unes altres vistes que tenia l'aplicació, on es podien localitzar els punts d'interès, on hi havia exposicions sobre el mapa, o els més propers en forma de llistat, etc. Un altre àmbit d'aplicació de la realitat augmentada en què està treballant el meu grup de recerca és combinar-ho amb el que anomenem sistemes hipermèdia adaptatius, que seria més que res fer servir realitat augmentada per adaptar certs tipus de continguts a les necessitats o a les preferències dels usuaris. Podríem posar un exemple molt senzill on a través d'un tablet o d'un dispositiu aneu caminant pel campus de l'UdG, de Montilivi, i en el cas de que sigueu un estudiant, se us ofereix un tipus d'informació perquè el sistema sap que vosaltres sou estudiants. Se us dona un estudiant de primer curs que no sàpiga on estan ubicats els diferents serveis del campus, se li podria mostrar interactivament i en temps real, a mesura que enfoca amb el seu mòbil o amb el seu tablet, allà on es troba cada un dels serveis o dels edificis de la universitat. En canvi, per un professor, que ja se suposa que això hauria de conèixer, doncs li podríem oferir altre tipus d'informació, com per exemple, on és, quan has de donar la teva pròxima classe, on l'hauries de donar, i altre tipus de suport que li pugui ser útil, no? Molt bé. En aquest context, el nostre grup ara està participant en un projecte internacional en països d'Amèrica Llatina. Aquí en el mapa podeu veure amb aquests globus tots els països que hi participen. És un projecte finançat per la Comissió Europea, on el que es pretén és fer servir realitat augmentada en entorns d'aprenentatge, d'e-learning, i per col·lectius que tinguin algun tipus de deficiència. Està enfocant tot cap a gent que té problemes auditius. I us posaré un exemple molt senzill, amb tres diapositives, i amb això espero que us en feu a la idea. Imagineu-vos que volem fer una aplicació on els estudiants poden fer una sèrie d'experiments, com podia ser en química, on volen jugar amb diferents tipus d'elements o de compostos i veure quin és el resultat de fer-los interactuar. Això mitjançant realitat augmentada es pot fer fent servir aquestes targetes, i el sistema, cada una d'aquestes targetes que portaria un codi o un identificador que podria reconèixer la màquina, interpretaria doncs, que allò és un component o un element i que l'altra targeta és una altra. I en el moment de fer alguna operació doncs, podria deduir què passaria quan féssim aquesta combinació o aquesta barreja, no? I donar un resultat, una explosió o una altra cosa, d'acord? En funció de què estiguéssim combinant. En el cas de que estem parlant d'usuaris que poden tenir problemes auditius, doncs aquests usuaris podrien predeterminar aquest sistema perquè en funció de la seva discapacitat el sistema els hi presentés aquests recursos d'aprenentatge d'una manera o d'una altra. Per exemple, un usuari que té problemes lleus de sordesa, doncs potser el recurs d'àudio ja li seria suficient, però un altre que tingués problemes severs de sordesa, doncs podria escollir que en el sistema se li presentés, a més del recurs audiovisual i en comptes de l'àudio, un recurs en forma de text. Això és una cosa que la seva plataforma d'aprenentatge l'usuari podria configurar mitjançant una sèrie d'opcions que tindria disponibles. I finalment, doncs, en el cas de que tingués una sordesa total, podria decidir de fer servir una altra alternativa d'aprenentatge, com podria ser fer servir un llenguatge de senyals. D'acord? Molt bé, doncs aquí us deixo, en cas de que estigueu interessats, aquí teniu la web del nostre grup o per qualsevol comentari em podeu contactar quan acabem.
Moltes gràcies. Gràcies. Temps de preguntes. Davant.
Sí. Sí. Sí, correcte. Està clar que les visites no presencials no poden substituir en totes les ocasions a les visites presencials, però en l'àmbit mèdic i en el context actual sí que s'estan intentant reduir molt tot el que puguin ser despeses, com a tot arreu, de fet. I el que s'intenta fer mitjançant aquestes solucions d'aplicació de telemedicina o de teleconsulta és evitar en el major grau possible el que un pacient que potser no necessita una visita presencial hagi d'anar i consumir uns recursos molt més grans que no pas si ho fa des del seu domicili. Llavors, aquestes tècniques, en alguns casos, no substitueixen a la visita presencial, en d'altres, que potser només es vol fer una simple consulta en el metge i no ha de fer cap tipus d'exploració, potser sí que ho poden substituir, i en qualsevol cas també podrien fer-se servir com a element de filtratge. És a dir, hi ha una persona que no necessàriament ha de ser un metge, pot ser, una, per dir-ho així, una infermera, que podria decidir si aquell pacient requereix d'una visita presencial i ja directament decidir si va amb el metge de capçalera o amb l'especialista.
Sí? Sí, una mica fins i tot podria dirigir, no?, a on s'ha de dirigir aquest malalt perquè sigui atès més bé. Alguna altra pregunta? A mi m'ha interessat molt aquesta última de l'aprenentatge per a persones que tenen alguna deficiència. M'ha agradat molt. Ho heu ja doncs, posat en marxa? Com ho teniu? En quin estatus està això?
Doncs el treball que s'està fent està en marxa, ja s'ha començat. És aquest projecte que us comentava, que es diu Alternativa. Intervenen tots aquests països, bàsicament latinoamericans, Espanya i Portugal, i s'està desenvolupant una solució que fa servir plataformes d'aprenentatge que ja integra aquestes possibilitats perquè els usuaris que tenen aquestes deficiències puguin configurar quines són les preferències. Ja s'estan generant, evidentment, els recursos, doncs l'explicació de com s'ha de fer un experiment amb el llenguatge de senyals o la descripció textual ha d'estar creat prèviament, per tant s'estan creant aquests tipus de recursos perquè existeixin alternatives per a aquests usuaris.
Segurament en uns quants anys tindreu ja doncs, força material i en diferents camps, en diferents... I llavors sí que serà cada vegada, ara heu començat amb això i anireu, suposo que...
Exacte.
Perquè aquest llenguatge no deu ser senzill, és a dir...
S'ha de conèixer bé.
Molt bé. Doncs, que hi ha una altra pregunta.
A veure, jo no hi estic treballant directament en aquest projecte, d'acord? I llavors em seria una mica difícil ara mateix contestar-te en aquesta pregunta, però estaré encantat, si vols, si em deixes el teu correu, de fer-t'ho arribar. Sé que Moodle és una d'elles, però n'hi ha d'altres i no te la sabria dir jo ara en detall, perquè no estic personalment involucrat en aquest projecte.